COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem arrere en COPE. És dimarts, és 21 de febrer, el dia en què sabem que l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest matí la licitació de la urbanització del Pla Parcial 10, el que ha d'acollir el nou IKEA de Camp Clar. El ple s'ha fet a 8:45 del matí i l'aprovació ha anat per tràmit urgent, un sistema que ha provocat queixes de l'oposició, que diuen, per exemple, que van rebre fa menys de 24 hores el document de 255 pàgines i que no l'han pogut estudiar a fons abans de votar. En aquest punt, a tocar de la T11, es treballaran els propers 15 mesos per adequar aquests terrenys que ha d'ocupar IKEA, que s'anirà construint en paral·lel, els accessos també a l'anella olímpica, on es faran els Jocs Mediterranis, suposem aquest 2018, i també hi ha previstos 1.200 habitatges. Davant les queixes de l'oposició, la resposta del consistori és que la prioritat és Tarragona. Doncs si aquesta és la prioritat, la pregunta és per què tanta pressa? IKEA apreta o és la ciutadania que demanava un plenari per aprovar aquest pla d'urgència? Com cada dia hi posem música tot plegat i la cosa va de suecs avui. Ells són els ABBA, Money Money, avui al programa molta actualitat. Parlarem també amb la nostra dietista nutricionista, amb la Dara Giné, volem parlar avui de carxofa, perquè d'aquí una estoneta anirem fins a Amposta, on estan celebrant aquests dies les jornades gastronòmiques dedicades a aquest producte. Tindrem també recepta. Avui vindrà el Joan Urgellès a fer-nos una recepta, a veure amb què ens sorprèn avui. A partir de la una, parlarem amb el Col·legi d'Aparelladors de Tarragona sobre la necessitat o la manera en com podem reduir una mica la despesa elèctrica a casa nostra. Vindrà també el Moisés Castell a parlar-nos d'aplicacions mòbils i la Ruth Guerrero tancarà el programa, com sempre, amb música. Avui ho farà en directe amb el Miquel Vilella. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe, siguin on siguin, a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 12 i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Cel clar, assolellat, avui també a les comarques tarragonines, amb unes temperatures que no varien o bé pugen un palet més. Hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona, Reus i al Vendrell, de fins a 20 graus a Tortosa i 15 a Gandesa. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar, vent de mestral encara aquesta hora al sud de Tarragona.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, on continuen els problemes des de primera hora d'aquest matí, és a Rodalies, hi ha retards del voltant de mitja hora, des de, com els dèiem, poc abans de les 7, a la línia R2 Sud, que ve de Barcelona cap al Camp i cap a les Terres de l'Ebre, també problemes a la R13, 14, 15 i 16 per una avaria en la senyalització entre el Prat i Gavà. Entrem en matèria. El tancament de la presó Model al mes de juny suposarà que prop de 500 presos arribin al centre penitenciari de Mas d'Enric en els propers mesos. La notícia ha saltat menys d'una setmana després que els sindicats de Mas d'Enric precisament denunciessin problemes de seguretat per manca de personal. Justícia preveu que entre abril i setembre, mentre l'operació de buidatge de la Model estigui en marxa, Mas d'Enric obri progressivament els quatre mòduls que estan encara tancats. Els ocuparan 449 interns procedents fonamentalment del centre de Ponent i també de Brian Brianzo. Ruth Guerrero.
El tancament de la Model de Barcelona suposarà el trasllat de presos a Brians 1 i 2, però sobretot a Mas d'Enric, el centre més modern de Catalunya i el que té més capacitat, perquè encara no s'havia posat a ple rendiment. El centre del Catllà acollirà 449 nous interns i obrirà 4 mòduls pendents d'estrenar. Mas d'Enric disposa de 618 cel·les i d'una capacitat total de 1.022 reclusos. Ara a la presó hi ha 379 interns. La conselleria manté que s'ha de parlar ja amb els sindicats i s'ha proposat un calendari de reunions per avaluar el que suposa el tancament de la Model i la reubicació de presos i de treballadors. La presó del Catllà reforçarà la plantilla amb 160 treballadors provenents de diversos centres. Carles Mundós, el conseller de Justícia.
El buidatge de Brians 1 per fer l'espai per als interns, una part aniran a Brians 2 i una altra part per poder complir amb aquest requisit d'acostar-los en el seu lloc de residència i d'arrelament aniran a la presó de Tarragona, que a partir del mes d'abril anirà desplegant els mòduls que ara té tancats.
I més qüestions. La defensa de l'acusat del crim de Montblanc en demana l'absolució per manca de proves. Fiscalia i acusació particular mantenen la petició de 20 anys de presó per l'assassinat de Sara Lozano.
Han posat molt tranquil. L'únic acusat, Jaume Solsona, ha passat la primera jornada de judici en què se l'acusa d'assassinar i cremar quan encara era viva el cos de Sara Lozano, de 37 anys, el 2014. La defensa manté que el seu client no té res a veure amb el crim i davant la inexistència de proves directes en demana l'absolució. L'advocat de la defensa ha exposat els problemes amb l'alcohol i les drogues de l'acusat des de ben petit fins a l'extrem que va patir un coma etílic als 8 anys. Antoni Mendia és l'advocat de la defensa.
Y hizo incluso un recorrido con los Mossos de Escuadra. Les acompañó. No tenía nada que ocultar. Cuando fue detenido y pasó a la disposición judicial, se sometió a la exploración forense. Podía haberse negado y no se negó. Y el resultado es que no hay ADN de Jaume en el escenario, ni en el cuerpo, ni en los indicios que han sido hallados allí. Y es muy importante porque el Ministerio Fiscal ha hecho una referencia a la prueba directa, a los indicios.
La Fiscalia manté la petició de 20 anys de presó i assegura que es tracta de provar que tot i haver ingerit alcohol la nit de la mort, l'acusat era plenament conscient dels fets. El fiscal del cas és Álvaro Mangas.
Vamos a intentar probar que el acusado, aprovechando que Sara estaba inconsciente en el suelo, por tanto indefensa, apiló los objetos personales de la mujer bajo su espalda, así como cualquier otro efecto que pudiera incriminarle, puso también papeles, los cuales llevaba en su coche, la roció con gasolina y le prendió fuego. O sea, vamos a intentar probar que el acusado Jaume Solsona Tos quemó viva a Sara Lozano. Y por último, intentaremos probar que el acusado, a pesar de haber ingerido alcohol, tenía sus capacidades mentales intactas a la hora de dar muerte a Sara. O sea, sabía y quería hacer lo que hizo.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Notícia que ens ha cridat l'atenció avui, la llegim al Diari de Tarragona. Segons el diari, l'Ajuntament ha demanat al jutjat d'instrucció que la policia no investigui el sobrecost del pàrquing de Jaume I, que, recordem-ho, havia de costar 3,9 milions d'euros, ja n'ha costat més de 30 i no ha entrat mai en funcionament.
La investigació ja està en seu judicial i, de fet, els informes elaborats pels pèrits fins ara han deixat clar que les factures només justifiquen 11 milions dels 30 que s'han pagat amb diners públics. En l'escrit de l'Ajuntament, que destaca el diari, es demana que la policia judicial no investigui el sobrecost del pàrquing de Jaume I i el consistori es desmarca també de l'opinió de la Fiscalia, que també reclama que s'investiguin els comptes de les dues empreses que van construir l'aparcament Sistemes Alem i aparcaments municipals de Tarragona. El jutge que porta el cas ja ha demanat al Col·legi d'Auditors de Comptes que designi un auditor per estudiar el sobrecost.
I referent a la ciutat de Tarragona, la notícia amb la que obríem aquest programa, l'Ajuntament ha aprovat aquest matí la licitació de la urbanització del Pla Parcial 10 que ha d'acollir el nou IKEA a la zona de Camp Clar. El ple s'ha fet a 8:45 del matí, l'aprovació ha anat per tràmit urgent, un sistema que ha provocat queixes de l'oposició, que diu, per exemple, que van rebre fa menys de 24 hores el document de prop de 300 pàgines i que no l'han pogut estudiar abans de la votació. En aquest punt, a tocar de la T11, es treballarà durant 15 mesos per adequar els terrenys a la construcció d'aquest nou centre d'IKEA. També els accessos a l'anella olímpica, on s'han de fer els Jocs Mediterranis 2018, i també hi ha previsió de 1.200 habitatges en aquest punt de la ciutat de Tarragona, tocada de la T11, 160 dels quals seran de protecció oficial. I notícia econòmica del matí, les exportacions a les comarques tarragonines han caigut un 1,5% i es frenen amb un valor de 7.135 milions d'euros al 2017.
S'han disparat les vendes de productes energètics que creixen prop del 90%, situant-se darrere de la indústria química com a sector amb més exportació. Suposen el 33% del total, el segueix a l'exportació de productes energètics. Segons dades del Ministeri d'Economia, els 7.000 milions d'euros en productes venuts a l'estranger des de les comarques de Tarragona i l'Ebre suposen el 2,8% de les exportacions a l'Estat l'any passat. Catalunya va exportar el 25,6% estatals.
I bona notícia del matí, ha començat la restauració de les portes de l'orgue de la Catedral de Tarragona.
La primera fase s'allargarà 8 mesos i permetrà restaurar les dues pintures de la porta dreta, on està representada la resurrecció de Jesucrist i part de l'escena de l'Anunciació de l'Àngel a la Verge Maria. Es tracta de teles de 7 metres de llarg pintades al segle XVI. Es netejarà la pintura i es dissenyarà un nou suport de fusta per les teles. Un equip de conservadors restauradors especialitzats en pintures sobre tela de grans dimensions dirigits pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, executarà els treballs. El moble de l'orgue de la Catedral de Tarragona és un exemplar únic perquè, a més de la seva mida, ha conservat les portes que ocultaven els tubs del cos central de la caixa en determinats moments del calendari litúrgic.
12:32 pràcticament, repassem portades de diaris i comencem Ruth Pell de Tarragona.
El titular d'avui és pel tancament de la Model, porta a Tarragona 449 presos i la imatge és per l'acusat de cremar i matar la montblanquina Sara Lozano en ple judici.
Què ens expliquen al Reus Digital?
En capçalera, el taller Baixcamp posa en marxa una campanya per captar voluntaris i que l'obertura del nou supermercat Esclat de Reus donarà feina a més de 60 persones.
Fem una ullada al del camp.cat.
Destaca que Carnicer avisa l'oposició que és l'alcalde qui decideix qui forma part del govern, el Vendrell, i que el govern de Calafell aprova inicialment el pressupost pel 2017 amb el suport d'Esquerra.
I finalment, avui Tarragona 21.
Sí, el digital es fa ressò que preveuen començar les obres d'IKEA i de l'urbanització del seu voltant en 3 mesos i en el destaquem cada any hi ha més de 200 accidents amb senglars al camp de Tarragona, on i com són i quan es pot reclamar.
Mm-hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ruth. Fins ara són les 12:32. Ens aturem només 30 segons per la publicitat i parlem amb la nostra dietista.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
Ja sabem que els dimarts obrim aquí les portes del programa a la gastronomia en diferents formats. Aquí una estoneta anirem fins a Amposta per parlar de les 24enes jornades de la carxofa, però abans volíem fer una connexió, avui ha de ser virtual, amb la nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giné, per parlar precisament de carxofes. Així que anem fins a la consulta, que avui la tenim allí molt enfeinada. Dara, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, fa un dia radiant, tot i que aquí la consulta veig molt poc el sol, però em conformo anar a dinar fora.
Ara t'anava a dir, que ens consola que quan acabem de treballar ens farà bo avui, sí. No?
Espero que sí.
Molt bé. Li vaig dir a la Dara, escolta, no passa res, et truquem per telèfon dimarts perquè m'has de parlar de carxofes i em va dir, escolta, doncs fantàstic, perquè és un aliment, de fet...
A mi m'encanten.
T'encanten,
sí.
ho sé, ja ho havíem comentat aquí alguna vegada, no? I a més estem en temporada i hem d'aprofitar-ho molt,
clar.
Això.
Clar, no, és que la verdura de temporada, bueno, verdura, més és hortalissa, bé, pues és molt millor que la que no està de temporada, perquè porta totes les vitamines i tots aquests... aquestes coses beneficioses,
sí,
que t'aporta la verdura, les hortalisses de, doncs, els mesos que toca,
clar,
quan les recolecten.
I què ens aporta en concret la carxofa?
Doncs, mira, la carxofa m'encanta destacar l'aport de fibra que fa, vale? Pensa que amb un plat de carxofes, això que a vegades doncs, anem a sopar i fem una mica de carxofa bullida,
sí,
i fiquem una mica salpebrada amb oli, un platet així ens aporta gairebé la meitat de la fibra que necessitem en un dia.
Ostres!
Vull dir que Sí, la carxofa porta molta fibra i els tipus que fibra, de fibra que porta la carxofa van molt bé per prevenir malalties cardiovasculars, perquè la fibra té un efecte protector, no?, per la nostra salut. Mm-hmm. I, a més, també ens ajuda a controlar els nivells de sucre, cosa que és molt interessant per a aquelles persones que tenen, doncs, el sucre una mica alt o pateixen de diabetis. Per tant, molt interessant aquesta fibra que porta la carxofa.
Ah, doncs mira, aquí m'has obert una porta, sí, perquè això no ho sabia jo, perquè quan parlàvem de fibra pensava que parlàvem, doncs, normalment s'associa al funcionament del nostre sistema intestinal, digestiu, per entendre'ns.
Sí, no?
Digestiu, per exacte.
Millor el bany, no?, que es diu. Sí, i de fet, la carxofa porta un tipus de fibra que no porten altres hortalisses, vale?, que és la inulina, que aquest tipus de fibra nosaltres no li fem la digestió i passa a través del nostre sistema intestinal i ens fa una miqueta d'efecte laxant. És moderat, però ens ajuda molt bé a regular aquest trànsit intestinal, uh-huh, de manera totalment natural, a través, doncs, d'aquesta hortalissa tan bona.
Ah, mira, doncs quin munt de coses.
Per la salut és superinteressant. I si puguem destacar alguna cosa més de la carxofa, doncs que té vitamines del grup E, molt interessants pel cabell i per les ungles, que diuen.
Sí.
I sí, per la pell també. I, bueno, doncs, és una hortalissa que, com diu mon àvia, va molt bé per netejar la sang, però jo crec que era d'aquesta sabidoria popular que es deia als pobles i no tenien altra manera de dir, doncs, que aquesta fibra que porta és molt beneficiosa per la nostra salut, així que se n'ha de menjar.
Ai, sí, és que mira, és que d'ara, de veritat, això ho diem moltes vegades, però la sabidoria popular, les iaies i les, sí, mames, no?, i el que s'ha menjat tota la vida, quanta raó,
exacte,
eh?
Exacte, sí. No sabien explicar-ho científicament, però ho sabien perfectament.
Mhm. Doncs mira, hem descobert moltes coses de la carxofa. Pregunto, aquesta quantitat de fibra que ens dius, no?, que és moltíssima, influeix com la cuinem, per exemple, a l'hora de que rebem tota aquesta fibra?
Sí, absolutament. Sí. Les fibres nosaltres no li fem la digestió, per això quan mengem algun producte que no està cuinat, a vegades es fa molt poc palatable a la boca, donant-li moltes voltes. És difícil, és costós. De fet, no ens passa ni pel cap menjar-nos la carxofa crua.
Sí.
Perquè aquesta fibra tan estupenca, no sé com dir, però aquesta fibra tan fibrosa que té la carxofa, és molt, molt difícil de que ens la puguem menjar crua. Mm-hmm. Llavors l'hem de coure i durant el procés de cuinar aquestes fibres s'estoven. I tot i que no els hi fem la digestió, evidentment a nivell de tracte intestinal serà molt més passable si ja aquestes fibres estan una mica cuinades, ja estan una mica desfetes,
clar,
com, i per dir-ho d'alguna manera.
Com sempre, com diem també de vegades, doncs amb els peixos, amb les carns, no?, doncs allò, com si podem fer-les saltejades a la planxa, evidentment, al forn, no?,
exacte,
sempre millor, sí, que, bé, tot i que ja et dic, la carxofa té múltiples opcions, que si truita, que si, no?,
al forn. Exacte, una truita de carxofa impressionant, uh-huh, però a més també sí, però és una hortalissa molt agraïda, inclús la podem fer microones sense pràcticament res, que només després l'amanim una miqueta, com qui diu, sí, és molt, molt agraïda, i la veu saltejada, inclús rebossada i fregida, no?, per qui, doncs, de tant en tant m'agrada ser algun fregit, doncs perfecte. És una molt bona opció, molt bona opció en totes les maneres de cuinar, inclús al forn també. Mm.
Doncs mira quina cosa hem après avui de la carxofa, ja que la tenim allà, que a vegades no li fem prou cas, doncs vinga, tots avui al mercat, que s'acabin les carxofes.
Exacte. Ah, molt bé.
No, anem a veure si aconseguim que s'esgotin existències. Hem dit plats que pots fer a d'ara. Jo no sé si tu t'has plantejat postres amb carxofa.
No.
No?
Ah, no m'ho plantejo,
amiga.
Això ja és molt modern, eh?
Doncs mira, queda't. Jo sé que estàs a la consulta, però si tens una estoneta i si no després del podcast, t'ho escoltes, perquè anirem fins a Amposta, que ens proposaran postres amb carxofa.
Mare meva,
sí, que no
quina meravella, no m'ho perdo per res, i si no, mira, tu ho escolto en el podcast aquests online i ja està.
Exactament. A la Dara ja saben que la troben aquí tots els dimarts una estoneta i la tenen a la seva consulta Bruma Clínica, a Marques de Montoliu 14 de Tarragona. A Dara, moltíssimes gràcies, et deixem seguir treballant i t'esperem aquí dimarts vinent.
Molt bé,
una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
es que tenemos a la otra banda del teléfono a Luis del Olmo. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Cuando tengáis tiempo, nos acercaremos hasta vuestro estudio. Os voy a pasar la voz de un amigo, no sé si lo conocéis, pero tiene algo que ver con la historia de la radio en España.
Vamos
Iñaki
a ver.
Gabilondo, que está a
punto.
Os envío un saludo, queridos amigos de Tarragona. Hola, buen día.
Hola,
días.
Buen día, Iñaki Gabilondo. Bueno, yo este programa no lo sobrevivo, o sea, estoy aquí emocionada. Es un honor, Iñaki Gabilondo, perquè la ràdio és màgia, a Cope Tarragona de vegades passen coses com aquesta. Acabem de descobrir moltes coses que potser no sabien de la carxofa i ara que la Dara ens ha parlat de les propietats, els convido a viatjar fins a Amposta perquè allà estan celebrant fins al 19 de març les 24enes jornades de la carxofa en les que participen 11 restaurants i una pastisseria. Li proposava jo a la Dara, carxofa i postres, això és possible? Doncs la resposta la tenen a la pastisseria Pous d'Amposta. Parlem amb l'Àngels Cid. Àngels, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, respon-nos al dubte. Es poden fer postres amb carxofa?
Home, pues se poden fer perquè nosaltres ja portem uns munt d'anys fent
sí,
i cada any fem un postre diferent.
Jo no sé si com va sorgir això la primera vegada que tu et planteges fer postres utilitzant la carxofa, que és un ingredient potser poc habitual, no?
Sí, és un ingredient poc habitual i bé, la primera vegada va ser perquè jo donava classes a... classes a un petet,
sí.
I llavors el petet era de cuina i era aquí a Amposta, i bueno, hi ha ben classes de cuina i classes de pastisseria que donava jo, i llavors des de l'Ajuntament mos van dir que per a la festa de la carxofada, pues que teníem que presentar un postre, ja que tots els restaurants tot preparaven material salat, pues per a poder tancar la gent les degustacions, si podien fer un postre, i bé, en els alumnes pues vam començar l'any 2005, vam començar ja elaborant postres i cada any, pues, durant 5 anys, vaig anar-los elaborant en alumnes i després ja quan el petete de lo que era cuina va plegar, pues, llavors ja ho vam fer-ho a nivell particular, nosaltres de la pastisseria Pous.
Clar. Sí. Per exemple, quines postres has elaborat al llarg de tot aquest temps? Algun exemple, amb postres amb carxofa?
Dona, pues, n'hem elaborat cada any un de diferent, ja t'he dit, però bueno, un que va tindre en els alumnes, vam fer el pastisset de carxofa, que ara ja hi ha molts de panaderies i això que també el fa. Després vam fer un sobao, que també va agradar molt a la gent, sobao de carxofa. I llavors també vam fer un mousse de carxofa, que el vam fer el primer any, vam fer com una espècie de gotet, això una miqueta més minimalista, i la miqueta de biscuit que hi havia lo vam emborratxar en cinar, que és un licor de carxofa. I llavors, a raïs d'aquí, que a la gent els va agradar molt el sabor de la nata en la carxofa, llavors pues, bueno, també van fer bracets de carxofa o un niu de carxofa, això a nivell en alumnes. A nivell meu, ja com a pastisseria, un del que va tindre molta acceptació va ser l'any que vaig fer gelat de carxofa.
Sí.
O sigui, va ser una novetat, vull dir, i sí, a la gent va agradar molt. I fa 2 anys també vaig fer un bretzel de carxofa, llavors la combinació de la pasta de full en la mermelada de carxofa que vam elaborar nosaltres, pues la veritat és que quedava molt bo.
Clar, no m'està entrant una gana, Àngel, o sigui, unes ganes de venir aquí a la pastisseria Pous Amposta, tastar tot això, perquè en teniu, ara estem amb les jornades, però en teniu habitualment tot l'any de postres
fets? No,
clar, perquè ara és temporada.
Sí, a veure, i de fet tampoc no teníem tots els dolços que hem anat elaborant. O sigui, per exemple, en guany pues, hem fet l'eclair verd,
sí.
I, clar, pues, durant el temps de les jornades sí que tinc aquest producte a la pastisseria perquè com que també hem fet una mica de remodelació i això, i ara pues, tu pots vindre si vols a sopar. Llavors, clar, hem fet un menú i des del menú pues, va la degustació esta que el dia 25 presentem allí a lo que és el pavelló.
Al pavelló Firal, sí,
exacte, sí.
De fet, hem de dir que aquestes jornades de la carxofa, que inclouen, com dèiem, 11 restaurants i també la pastisseria, sí, serveixen aquestes propostes, no?, que van dels 10 euros fins als 33, tenim diferents opcions. Vosaltres què és el que oferiu aquests dies, Àngels?
Bé, nosaltres aquests dies oferíem, dins de les pizzas que nosaltres preparem, he agarrat la pizza Iris, que és una pizza una mica és en plan quasi bé vegetarià i vegà i això, i llavors li hem añadit a les vegetals que portava, li hem añadit la carxofa. Llavors el que presentem és una pizza per a cada persona i llavors l'eclair verd. Vull dir, i llavors, bueno, pues la botella de vi de denominació d'origen Terra Alta, i ja està, i els cafè que vulguen. Llavors, per això, pues, el meu menú potser sigui el més baratet de tots, no? Perquè no, jo no treballo en primers plats, en carn,
no, arrossos... Vull dir,
el meu és material que puc elaborar aquí a la pastisseria, llavors, bueno, pues, són pizzas i el postre.
Clar, aquest éclair verd que ens deies, exactament què és, Àngels?
És que vaig ficar-li el nom en francès perquè sonava millor. Perquè, clar, de fet, és que és un palo. Clar, és la pasta de la lionesa, però, sí, clar, és que si fico el postre palo de carxofa...
Clar, doncs no, que quedava... no és gens glamurós.
No, quedava una mica mal, no? Llavors vam dir, va, doncs posem-lo en francès el nom, llavors li vam ficar éclair verd.
Per tant, és la pasta de la lionesa, que és boníssima, m'encanten les lioneses, no? Amb aquesta essència de la carxofa.
Bé, i llavors dins-li, o sigui, la obrim i dins-li fiquem, o li incorporem un mousse fet de carxofa, també.
Que bo. Que
sí,
bo.
Sí.
Això és el que, per exemple, aquest postre o la pizza amb carxofa que poden trobar a la pastisseria Pous, però també hi ha altres plats als restaurants, que en tingui aquí algun, per exemple, doncs la lasanya amb carxofa, galets farcits de crema de carxofa, arròs caldós, com no, amb carxofa i galeres, ara que és temporada de totes dues coses, no? Poperissó de mar, bé, varietats màximes. Jo no sé si, Àngels, teniu temps aquests dies d'anar tastant també per la resta de restaurants.
Dona, val a dir que el dia 16, quan vam fer la presentació de les degustacions aquí al Mercat Municipal. La veritat és que després una volta vam fer la presentació, tots nosaltres ens vam anar tastant les degustacions i estan boníssimes, eh? Vull dir, val la pena vindre en posta a provar-les a qualsevol restaurant perquè jo crec que la gent sortirà molt satisfet del que menjarà.
I tant que sí. Doncs això ho tenen fins al 19 de març, tant a la pastisseria de l'Àngels com també a la resta de restaurants que hi participen. Tenen totes les dades a www.turismeamposta.cat. I Àngels, dissabte, el 25 de febrer, feu la festa gran, diguéssim, no? Que també hi ha un mercat de productes quilòmetre zero al pavelló Firal, no? Que és una mica la cirereta del pastís.
Sí, perquè és el dia que, bueno, pues ve més gent de fora. Llavors jo el dia 25 estic als dos llocs, o sigui, estic en plan de degustació i després estic també en quilòmetre zero, una mica pues, perquè pots presentar allí pel pastisset de cabell d'Àngel normal i, bueno, pues, que si fas coc borratxo, punyetes, el pont de la cultura, no sé, vull dir una mica de productes típics de la nostra terra perquè la gent que ve de fora, inclús hasta la gent d'aquí, no, com que no és un producte que tens habitualment tot l'any, pues, que el puguin comprar. I llavors pues, la gent també que pot desgustar comprant els tíquets, pues, pot degustar tot el que oferim els 12 restaurants. Que hi ha uns restaurants que fan dues degustacions. Vull dir, l'Ajuntament ho va deixar una mica lliure, no? Podies fer una degustació o dos, o que tu volguessis. I llavors pues, n'hi ha alguns que en fan dos i altres que la majoria que només en fem una.
No, la qüestió és que ens apropem fins a Amposta, que sempre és bona ocasió. Doncs ja tenim excusa, eh? Si no en teníem, ja tenim excusa. A l'Àngels i a la pastisseria Pous la troben a l'Avinguda Santa Bàrbara 17. Veritat, Àngels?
Sí, sí, enfrente mateix, o sigui, aquí a la plaça del Mercat, que a més, teniu el parking baix, vull dir, la gent que ve de fora, i la primera mitja hora és gratuïta.
Que ideal per anar a fer... a buscar, a comprar. Àngels, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Un plaer.
A tu. Gràcies. Molt bé, molt bon dia.
Mira, 12:48, abans de donar pas a la nostra recepta del dia, que ja estic veient aquí el Joan entrar, hem de continuar, ens hem de permetre, eh? Continuem fent aquesta crida al nostre oient, al Josep de Tivissa. Josep, que ens truques des de Tivissa. Necessitem que ens truquis, 977-32-60-50, perquè som dones de paraula, vam prometre que et faríem entrar en directe, però crec que ens vam perdre algun número, eh? Del telèfon que ens vas donar. Així que vinga, truca'ns si ens estàs escoltant, 977-32-60-50, que volem complir la nostra paraula i a més ens encanta escoltar els oients. 12:49, 10 minutets pràcticament i la una. Vinga, continuem arrere en COPE. Saben que toca, no?, els dimarts a aquesta hora. Doncs jo ho sé bàsicament perquè entre Raudo i Veloz aquí Joan Urgellés a l'estudi. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs? El Joan ve directament, ja saben, des del seu restaurant al carrer de l'Eus 7. Al final m'aprendré els números de tots els cuiners que veniu, eh? El sabré de memòria. Carrer de l'Eus número 7, que a més el Joan em deia abans d'entrar que tenen molta feina aquests dies. O sigui, ho tenim difícil per trobar taula, Joan, o què?
Sí, sí, la veritat és que... aquests dies sí, tenim bastanta feina. Estem en una bona època.
me n'alegro molt. Doncs a veure, en quina recepta vens avui?
Avui farem un aperitiu. Un aperitiu per casa, per quan doncs, això tenim invitats o no, o amb la família els diumenges, molt així un aperitiu una miqueta diferent.
Vinga, doncs estic frisosa, apunto. Sí.
Producte de tota la vida, però canviarem una miqueta de recepta. Farem uns musclos.
Musclos com? Perquè el Joan sempre em fa por. Em posarà aquí un kimchi, una cosa així asiàtica. A veure, sí
bueno,
o no?
Avui farem una miqueta de viatge entre la Índia i Reus, com sempre.
Sempre
viatgem, però sempre ho acabem fusionant amb productes nostres.
Molt bé, llavors seria això de Reus, París, Londres, Delhi.
Exacte.
Una mica.
Exacte.
Molt bé.
Doncs mira, farem uns musclos al curri amb xampinyons, gambes i una miqueta de vermut miró.
Ah, molt bé. O sigui, quina combinació
sí.
Més sideral, eh? Vull dir que... No, m'agrada. Que el Joan sempre ens obligues a arriscar la cuina, que això
sí,
està
molt
bé.
Sí, ens hem d'arriscar, però sempre ho fem amb intel·ligència i amb,
sí.
I amb sentit comú.
Sí.
Ajuntem aquest punt del curri, que és molt especial, inclús potser una miqueta fort i inclús en nas i en boca, i li donem aquest puntet que dona el vermut de dolç per fer aquesta miqueta de que es compensi una cosa amb l'altra.
Jo m'imagino aquí el Joan a la cuina quan fa les proves, en plan alquimista. Ah, aquí provant, allò, vinga, a veure, provar nous sabors, no?
Sí.
Molt bé. Doncs vinga, apunto.
Mira, necessitem un quilo de musclos, si pot ser de roca, que són més petitets.
Uh-huh.
Llavors, en mitja dotzena de xampinyons. Les gambetes, jo en aquest cas agafaria gambetes petitetes, tipus camarons o alguna gambeta així petiteta, i si no, doncs les que trobem, gamba llagostinera, la podem tallar a trossets, vull dir, però que siguin trossets petitets. En aquest cas nosaltres farem servir una miqueta de camarons. Llavors necessitarem mitja ceba de Figueres, un pebrot verd, necessitarem una miqueta de fumet, que el fumet ja sabem que doncs, hem de fer bullir una miqueta d'espines de peix, amb una miqueta d'àpid, una miqueta de ceba, i després colar-ho, deixar-ho bullir una mitjoreta, tres quarts, i després tindre-ho colat. Doncs en aquest cas nosaltres ja el tenim colat i preparat. Necessitarem 100 ml de nata, rectificarem sempre amb una miqueta de sal, pebre, una miqueta de vermut miró, la maïsena express, perquè després li donem un puntet espès, i, òbviament, el curri.
Mm-hmm, molt bé. Doncs, a veure, provarem, eh? Perquè jo sé que a vegades el curri aquí, és veritat que al nostre país no estem gaire acostumats a fer-lo servir...
És superinteressant i realment...
És molt interessant
sí.
el curri, no? A més, no només podem pensar potser en carns, no? Sinó tipus, no, el típic plat indi, sinó que en peixos.
Exacte.
Ens dona aquí un, no? Un twist.
Sí, jo a vegades he fet també tempures amb peixos amb tempura de curri. Queda molt bé. Les gambetes amb tempura de curri, nosaltres les fem a vegades al menú i queden molt bones. Mm-hmm. I realment és... La gent diria, hòstia, curri amb peix, queda espectacular. Sí, és una combinació super, super bonica.
Hem de provar. Doncs vinga, tenim aquest fumet preparat, anem a pels musclos o què?
Exacte. Llavors el que haurem d'agafar és una cassoleta i posarem la ceba talladeta de uets amb una miqueta d'oli i també el pebrot verd, tot talladet, i ho sofregirem una miqueta. Quan ja tinguem una miqueta sofregidet, hi afegirem els xampinyons laminats. També ho anirem sofregint, a poc a poc, anirem voltes, i quan estigui ja el xampinyó i la ceba, el pebrot, doncs que comenci a agafar aquest to marronós, no molt, una miqueta, llavors el que farem és que hi posarem els musclos directament, ¿vale? Foc fort ara aquí. Quan hi posem els musclos, pugem el foc fort i li donem dos o tres voltes. Quan veiem que els musclos ja es comencen a incorporar amb la ceba, el pebrot i els xampinyons, el que farem és donar-hi un flambejat de vermut. Posarem el vermut, aconseguirem amb el foc ben fort, i el flambejarem. Farem que tregui l'alcohol, reduirà i es quedarà, òbviament, tot l'aroma de vermut i aquest punt dolçós que té el propi vermut.
Sí.
Llavors, quan ja tinguem tot això flambejat, incorporat, baixarem una miqueta el foc, ara sí, i deixarem que s'incorporin bé els gustos. A poc a poc anem remenant, els musclos sempre deixen anar una miqueta d'aigua, s'aniran incorporant amb el vermut i la verdureta. I llavors el que hauríem de posar és la miqueta de fumet, la miqueta de nata, el curri i remenar-ho bé. Pujar una altra vegada una miqueta al foc. I llavors, quan ja tinguem el tot incorporat i comenci a bullir una miqueta, el que haurem de fer és rectificar. El que dèiem, una miqueta de sal, si veiem que ens en fa falta, el curri ja té un gust potent, hem d'anar al tanto.
Si val més anar provant pecar de poquet
exacte.
I que afegir sempre hi som a temps.
Exacte. I llavors, quan arrenqui el bull, el que hem de fer és això, vale? Tindrem els musclos amb una salseta molt líquida, vale? Mm-hmm. Suficient com perquè després a tots ens agrada sucar el pa.
Sí, perquè ens hem d'enganyar.
No cal que ens enganyem, a més. És una combinació perfecta. Clar que sí, el pa ens acompanya sempre d'una manera espectacular als àpats.
I tant, i tant.
Llavors el que farem és amb això, amb la maicena express, que en aquest cas la fem servir molt nosaltres perquè ens dona el punt d'espessor i no hem d'utilitzar farines, que avui en dia, com sempre parlem, doncs hem d'anar molt a tanto amb les intoleràncies de la gent. Uh-huh. I en aquest cas els celíacs, doncs, per desgràcia, cada vegada n'hi ha més i les cuines ens hem d'estar adaptats per totes aquestes malalties. I el que farem és li posarem això, la miqueta de maicena express, començarà a espessar una miqueta i quan comenci a espessar el que farem és posar-hi les gambetes. Vale? Les gambetes no les volem, en aquest cas com que posarem gambeta molt petiteta, no volem que es faci gaire, com aquell que diu, amb la temperatura que tindrà el suc ja s'acabarà de fer. Mm-hmm. Llavors jo sempre dic que li posem el puntet que ens agradi nosaltres d'espessor, jo no li posaria molt per això, perquè no redueixi molt i puguem sucar, i li acabem de donar això, amb 4-5 minutets màxim amb les gambetes, donem les voltetes, acabarà d'incorporar-se tots els gustos, les gambetes també deixaran el seu puntet de mar aquest més fortet que té, sí. I tindrem aquests musclos al curri amb xampinyons, gambes i el toc de vermut miró.
Escolta, això em dius per aperitiu, però jo ara m'ho estava imaginant això, serà que tinc gana, però m'ho estava imaginant amb una miqueta d'arròs, per exemple, acompanyat
també,
amb una mica d'arròs. No? Estava pensant una mica com es menja, per exemple, el pollastre al curri, no? Que sempre l'acompanyen amb arròs. Doncs, escolta, per
jo
què
ara
no?
Mateix aquest plat el tinc jo. Jo col·laboro també amb un restaurant que hi ha ara al Club Tenis de l'H2O de Salou.
Sí.
Jo els gestiono tot el que és el tema gastronòmic i ara tenim els musclos, el menú, com a plat. Com a primer plat.
Sí,
i la veritat és que avui ho preguntava a les persones que tinc allà baix i diuen que escolta, que esplèndid, que els musclos estan triomfant.
És que els musclos, jo tinc un amic que sempre diu que si els realment, o sigui, els valoréssim més, no serien tan baratos.
Exacte. Però perquè... ja ens està bé, també. No cal que es disparin.
No, ja ens està bé, que quedi entre nosaltres, però és veritat que normalment tenen un preu molt, molt, molt assequible i són un aliment fantàstic.
A
mi m'encanta el musclo. Vull dir que són boníssims.
Sí,
no?
La veritat és que, i a més, tenen moltíssima possibilitat.
Moltes.
Poden ser ells mateixos els protagonistes del plat o, com moltes vegades, normalment acompanyen.
I tant.
No? Amb els arrossos, amb els fricandors, amb els suquets, no? Sempre acompanyen amb les sarsueles, però mai són com el plat principal.
I tant que sí.
I en aquest cas li donem aquesta importància.
Se'ls ha de donar protagonisme.
Exacte.
Sí, senyor. Vinga, consumir més
musclos. Es posaran contents els de les muscleres.
Exacte. Escolta, és que s'ha de recolzar que, a més, si demanem també musclo del Delta, doncs també important.
Sí, clar que sí.
Que tenim aquí bona matèria primera.
Bona matèria prima.
A la demarcació. Perfecte. Si volen provar aquest plat o molts d'altres que tenen, doncs ja saben, al restaurant del Joan, al restaurant Urgellers, al carrer d'Aleus, número 7 de Reus. Joan, un plaer, com sempre, tenir-te per aquí. Tu
moltes
torna
gràcies.
Quan vulguis.
Merci.
Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Ava, i aquest Money, Money, Money és la nostra cançó del dia al programa. Amb ells arribarem al punt de la una, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb més informació local i comarcal. Parlarem d'eficiència energètica, de com reduir també el cost de la nostra factura de la llum. Vindrà el Moisès Castella amb la seva aplicació i música en directe amb el Miquel Vilella i la Ruth Guerrero, que el tindrà a cau d'orella d'aquí una estoneta. No s'ho perdin, que ens queda molt, molt per fer el programa avui. To be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El conductor del camión de butano detenido en Barcelona es de nacionalidad sueca y tiene antecedentes psiquiátricos. La policía está investigando el suceso que, como venimos contando, se ha producido en una de las entradas a la ronda litoral, una de las rondas de circunvalación de Barcelona. Allí en ese punto hay un periodista de la cadena COPE, Isaac Posadas.
Efectivamente, ha entrado en contradirección y a gran velocidad por la salida 22 de la ronda litoral, una ronda que ya empieza a descongestionarse. El camión, eso sí, aquí sigue. Agentes de la Guardia Urbana y un butanero están ahora mismo cambiando las bombonas de un camión a otro, el del accidente. De hecho, se pueden observar con detalle 3 tiros en la luna delantera y algún desperfecto en el chasis delantero. Desde la estación de Francia hasta aquí habrá unos 500 metros que habría hecho en contradirección hasta llegar, como decíamos, aquí a esta salida 22. El detenido, como decíais, sueco, habría sido identificado como Joachim Robin Berggren. No está herido y, como decías, tendría antecedentes psiquiátricos. De hecho, habría sido trasladado para someterse a un reconocimiento médico. A partir de la 1:30, los Mossos darán más información al respecto.
Por lo demás, los partidos nacionalistas en el Congreso desmienten que existan conversaciones secretas entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Acusan, además, a Mariano Rajoy de utilizar el diálogo solo como arma de propaganda. Vamos ya hasta la Cámara Baja, Álvaro Echeverría.
Una reunión que nunca ha existido, según los portavoces del PDeCAT y de Esquerra, Francesc Homs y Joan Tardà.
Ni me consta, ni me imagino conversaciones secretas entre la Generalitat y el Gobierno de España.
No me consta y estoy convencido que ello no ha ocurrido. De hecho, ustedes saben que ahora estamos instalados en la operación Zanahoria.
La operación Zanahoria, que para Tardà consiste en ofrecer a la Generalitat infraestructuras, entre otras cosas, creyendo estúpidamente, en palabras de Tardà, que así se abandonaría el referéndum, algo que ya avisa que no ocurrirá.
Y España sigue siendo el principal receptor de fondos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Joaquín Bizmanos.
El año pasado el BEI financió en total 112 proyectos en España por valor de 11.540 millones de euros, casi el 70%. El 70% de ese dinero se destinó a pymes, según ha contado a COPE su vicepresidente Román Escolano.
Un año más es la financiación a la pyme el que se consolida como la gran aportación financiera de nuestro banco a España.
España también ha sido uno de los principales beneficiados del plan Juncker, del plan de inversiones para Europa.
Más de 1 millón de niños están en riesgo de morir de hambre en Sudán del Sur. Casi 300.000 sufren desnutrición severa. Es una de las situaciones de hambruna más graves, según la ONU. Carmen Lavallén.
Más del 40% de la población de Sudán del Sur necesita ayuda alimentaria urgente. En total, casi 5 millones de personas solo en ese país. En el Cuerno de África están en peligro de muerte 1.400.000 niños en Nigeria, Somalia o Yemen. Son la población más vulnerable. Lorena Cobas es responsable de emergencias de UNICEF, Comité Español.
No se muere de la desnutrición, pero tu cuerpo no tiene capacidad para afrontar cualquier enfermedad que te pueda surgir, como un simple catarro o una simple diarrea.
Es posible, aseguran, evitar nuevas muertes mediante la apertura de corredores humanitarios en las zonas de guerra y con el envío de ayuda urgente como mínimo. Y solo para Sudán se precisan 1.600 millones de euros.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿cómo estás, José Luis?
Bueno, hoy creo que en El Espejo vais a dar una versión práctica real de ese refrán de hablando se entiende la gente, ¿no? Bueno, por lo menos en Estados Unidos pasa.
Pues esperemos que aquí también. Bueno, cualquier momento es bueno para anunciar a Cristo y, por ejemplo, una multitudinaria marcha de feministas radicales contra el nuevo presidente Donald Trump es el caso. Es lo que hicieron los dominicos que tienen un convento en una calle de Washington por la que discurría esta marcha que vimos todos, en la que muchas de las mujeres portaban pancartas abortistas y contra la iglesia. Bueno, pues en medio de una cierta desazón, algunos frailes decidieron entablar conversación con estas mujeres que necesitaban hacer su necesidad y pidieron permiso para entrar en el convento. Durante un par de horas hablaron sobre el aborto, la dignidad de la mujer, los derechos de los trabajadores y también les inquirieron sobre la vida religiosa que llevaban y sus razones. Entonces algunas empezaron a pasar una gorra y recogieron varios cientos de dólares para el convento. Esta experiencia demuestra, como decías, que es posible hablar con los que parecen más distantes si se superan los prejuicios y también demuestra que la fuerza del evangelio puede llegar muy lejos. Lo contamos luego.
De verdad que me parece una historia magnífica.
Y hay más cosas que
hay,
no
más
te
todavía.
Contamos.
Bueno, claro, algo de suspense tienes que dejar para la 1:30, que sea el momento para El Espejo en el mediodía. Gracias. Se resta. José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
¿Qué tal, José Luis Pérez?
Bueno, creo que el Atlético espera ya en Alemania a que llegue Lucas Hernández, que ha terminado ya de declarar, ¿o no?
Bueno, vamos a ver los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Está convocado por Simeone el defensa francés Lucas Hernández, que está todavía en Madrid declarando en un juicio desde ese juzgado de lo penal de Madrid, informa Belén Collado.
Pues acaba ahora mismo de salir Lucas Hernández de estos juzgados. El caso queda ya visto para sentencia después de hora y media que ha durado la vista. Han declarado como testigos una pareja de la policía local de Las Rozas y otra de la Guardia Civil, que atendieron a la ahora ya expareja el día de los hechos, el día de 3 de febrero, además de dos médicos. Y ahora el caso, como digo, vuelve a quedar visto para sentencia, vuelve a considerarse, según nos han informado fuentes judiciales, pasa a ser otra vez de nuevo de caso de violencia de género, y la fiscalía sigue pidiendo lo mismo para las dos partes: 7 meses de prisión para Lucas Hernández y 6 para su expareja.
Lucas Hernández va a coger ahora un avión con destino a Leverkusen para jugar esta noche. Lucas Hernández o Jiménez, o Blao Moya y Gameiro o Fernando Torres son algunas de las dudas en el equipo rojiblanco. El partido es a las 9 menos cuarto. Se juega hoy otro de esta competición de la Liga de Campeones, es el Manchester City Mónaco. Lo contamos a partir de las 8:15 en el tiempo de juego.
Pues pendientes de escucharos estaremos, claro que sí. Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06 y ahora todavía queda mucho mediodía por contar.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Set minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. El tancament de la presó Model al juny suposarà que prop de 500 presos arribin al centre penitenciari de Mas d'Enric. La notícia salta menys d'una setmana després que els sindicats de Mas d'Enric denunciessin problemes greus de seguretat per manca de personal. Justícia preveu que entre abril i setembre, mentre l'operació de buidatge de la Model estigui en marxa, Mas d'Enric obrirà progressivament els 4 mòduls que encara estan tancats. Els ocuparan 449 interns, però procedents fonamentalment de Ponent i Brians 1. També de Justícia s'ampliarà el nombre de personal. Ruth Guerrero.
El tancament de la Model de Barcelona suposarà el trasllat de presos a Brians 1 i 2, però sobretot a Mas d'Enric, el centre més modern de Catalunya i el que té més capacitat perquè encara no s'havia posat a ple rendiment. El centre del Catllà acollirà 449 nous interns i obrirà 4 mòduls pendents d'estrenar. Mas d'Enric disposa de 618 cel·les i d'una capacitat total de 1.022 reclusos. Ara, a la presó hi ha 379 interns. La conselleria manté que s'ha parlat ja amb els sindicats i s'ha proposat un calendari de reunions per avaluar el que suposa el tancament de la Model i la reubicació de presos i de treballadors. La presó del Catllà reforçarà la plantilla amb 160 treballadors provenents de diversos centres. Carles Mundós, el conseller de Justícia.
Realment el procés en si mateix és complex perquè això és un puzzle amb moltes peces, però el buidatge de Brians 1 per fer l'espai per als interns, una part aniran a Brians 2 i una altra part per poder complir amb aquest requisit d'acostar-los en el seu lloc de residència i d'arrelament aniran a la presó de Tarragona, que a partir del mes d'abril anirà desplegant els mòduls que ara té tancats.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Notícia de l'àmbit municipal. El ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest matí treure a licitació les obres d'urbanització del Pla Parcial 10, on està previst que s'instal·li el nou centre, per exemple, d'IKEA, també els accessos a l'anella olímpica on es faran els Jocs Mediterranis 2018. Aquest àmbit abasta 300.000 metres quadrats, està situat a tocar de l'autovia T11 entre Campclar i el centre comercial de les Gavarres. El pressupost és de més de 18 milions d'euros i el termini d'execució de les obres és de 15 mesos. L'aprovació s'ha fet aquest matí en un ple extraordinari a 8:45 i ha provocat les crítiques de l'oposició. Diuen, per exemple, que van rebre fa menys de 24 hores el document de 255 pàgines i que no l'han pogut estudiar a fons. La notícia que ens ha cridat l'atenció avui també és d'àmbit municipal, la llegim al Diari de Tarragona. Segons el diari, l'Ajuntament ha demanat al jutjat d'instrucció que la policia no investigui el sobrecost del pàrquing de Jaume I. Recordem-ho, havia de costar 3,9 milions d'euros i n'ha costat ja més de 30 sense haver entrat mai en funcionament.
La investigació ja està en seu judicial i, de fet, els informes elaborats pels pèrits fins ara han deixat clar que les factures només justifiquen 11 milions dels 30 que s'han pagat amb diners públics. En l'escrit de l'Ajuntament que destaca el diari, es demana que la policia judicial no investigui el sobrecost del pàrquing de Jaume I i el consistori es desmarca també de l'opinió de la Fiscalia, que també reclama que s'investiguin els comptes de les dues empreses que van construir l'aparcament, Sistemes Alem i Aparcaments Municipals de Tarragona. El jutge que porta el cas ja ha demanat al Col·legi d'Auditors de Comptes que designi un auditor per estudiar el sobrecost.
I notícia econòmica, les exportacions a les comarques tarragonines han caigut un 1,5% i es frenen amb un valor de 7.135 milions d'euros al 2016.
S'han disparat les vendes de productes energètics, que creixen prop del 90%, situant-se darrere de la indústria química com a sector amb més exportació. Suposen el 33% del total. El segueix a l'exportació de productes energètics. Segons dades del Ministeri d'Economia, els 7.000 milions d'euros en productes venuts a l'estranger des de les comarques de Tarragona i l'Ebre suposen el 2,8% de les exportacions a l'Estat l'any passat i a Catalunya va exportar el 25,6% estatals.
En uns minuts parlarem precisament d'energia i en aquest cas de la factura elèctrica. No s'ho perdin. Tanquem aquest repàs informatiu amb la bona notícia del matí i és que comença la restauració de les portes de l'orgue de la Catedral de Tarragona.
La primera fase s'allargarà 8 mesos i permetrà restaurar les dues pintures de la porta dreta on està representada la resurrecció de Jesucrist i part de l'escena de l'Anunciació de l'Àngel a la Verge Maria. Es tracta de teles de 100 metres de llarg pintades al segle XVI. Es netarejarà la pintura i es dissenyarà un nou suport de fusta per les teles. Un equip de conservadors restauradors especialitzats en pintura sobre tela de grans dimensions dirigits pel Centre de Restauració de Béns Immobles de Catalunya executarà els treballs. El moble de l'orgue de la Catedral de Tarragona és un exemplar únic perquè, a més de la seva mida, ha conservat les portes que ocultaven els tubs del cos central de la caixa en determinats moments del calendari litúrgic.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem pràcticament a la 1:13. Ens aturem només 20 segons per la publicitat i parlem, com els deia, de la factura elèctrica. Aprofitem per tornar a fer aquesta crida. Ens deixa, no?, l'audiència, jo crec.
Sí, jo crec que sí. Vinga.
Que per nosaltres és important.
Sí, és que el volem tenir
aquí. És important que ens truqui Josep de Tivissa, que no ens va donar el seu telèfon i lo prometido es deuda, que es diuen. Li vam dir que entraríem amb ell en directe a parlar i ho volem fer aquesta setmana. O sigui,
estem,
que
estem esperant la teva trucada.
Esperant. Josep, 977-3260. 50.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mungetas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo, 977-84-62-40, carretera de Montblanc en Alcover.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Migdia
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, continuem amb més qüestions al programa. Quantes vegades han sentit en les darreres setmanes els informatius, i aquí mateix? Avui el preu de la llum torna a assolir màxim històric, la millora per posar rentadora serà de tal hora a tal hora. Doncs bé, fa uns dies parlàvem precisament amb l'Organització de Consumidors d'Espanya i avui volem seguir amb aquest tema perquè des del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona ens poden també donar pautes per ajudar-nos a controlar, en la mesura que puguem, la factura elèctrica. M'acompanya avui a l'estudi el Jordi Roig, que és vocal vocal de la Junta del Col·legi. Jordi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta, primera pregunta. Realment es pot controlar la despesa elèctrica que fem a casa?
Doncs controlar sí que es pot controlar. El que passa que el que es té que fer és intentar baixar, no?
Sí.
El que es comenta moltes vegades és que, clar, que la factura elèctrica difícilment anirà a la baixa amb el cost econòmic. El que es té que intentar és consumir menys quilowatts. I llavors consumir el just. O sigui, no és intentar no encendre la llum, sinó controlar una mica dintre de l'espai de l'any, no? En tema de calefaccions, consums energètics en general, controlar una mica la despesa aquesta, no?
Clar, hi ha un tema, evidentment, mira, el de tenir la precaució d'apagar llums, per exemple, no? Quan no estem a una habitació, això s'ha fet tota la vida, no? I allò quantes vegades ens han dit a tots, no, nen, el llum, que tens accions de l'empresa, no? Llavors, això és per una banda. Hi ha un tema, suposo, d'edificació, no? De, per exemple, doncs, de les finestres, no? I portes que tinguem que ajustin bé, no?
Correcte.
I això llavors, és important, també.
Clar, llavors, tenim que anar a veure, primer de tot, el que tenim que veure és on gastem l'energia i tenim que gastar l'energia que realment necessitem. En tema d'energia de calor, no? El que seria la calefacció o aire condicionat, no? A l'estiu, es té que tindre molt en compte el tema de l'estanqueïtat i els aïllaments que tinguem a la casa, sobretot finestres i tancaments. Amb això és on se perd molta quantitat d'energia, no? Uh-huh. Això ja és un missatge que s'està enviant des de fa molt de temps, no? Però el tema està amb el que dèiem, que el que es té que fer és rebaixar el consum amb quilowatts, però tens que saber el que consumim, no? Llavors, ara hi ha uns aparells al mercat que són molt fàcils d'instal·lació, és com si fos un endoll, es fiquen al quadre general d'individual de cada vivenda.
Sí.
I llavors allò que et dona és una lectura al minut, o quasi al segon, via wifi, a més, del que estàs consumint i quin aparell estàs consumint. Amb això pots calibrar la potència que tu tens contractada, o sigui, millorar el contracte amb la companyia, i dir, pues, en lloc dels 9 kilowatts puc baixar a 7 o a 5,5, i veure realment si tot el consum que tens és necessari, no? L'il·luminació, per exemple. L'il·luminació, amb el tema del LED, està molt millorada, però en una vivenda, en realitat, no es gasta molta despesa amb il·luminació. Es gasta, sobretot, amb l'escalfador elèctric, si el tenim.
Clar.
Una mala política és allò de dir, no, desendollo l'escalfador elèctric perquè no em dutxaré fins a demà. No. Tens que estar endollat perquè és com menys consum, com menys...
Clar, és una despesa de sí, tornar, activar-se per...
Correcte, hi ha una despesa molt important amb això.
Uh-huh.
I l'altra és la nevera, que és la porta que més obrim de tota la casa, més que la porta d'entrada, és la de la nevera.
I aquesta sí que no la podem desendollar.
No, el que passa és que controla una mica el tema de l'ús, no? del mètode. No?
Per tant, la primera recomanació, Jordi, veig que és analitzem exactament quina despesa tenim a casa.
Això és clau, sí.
Mirem, evidentment, allò, que finestres, no? Que tinguin un tancament correcte, que això, doncs, hi haurà casos, suposo, els que doncs, és el que és, no podem fer més i potser doncs, no podem fer tampoc la inversió de canviar-ho, però em sembla molt interessant això que em comentes d'aquest aparell. Això com ho podem fer? Hem de posar-nos en contacte
bueno,
amb un professional?
Això sí, això és millor... Això és millor amb un professional. Nosaltres tenim unes plataformes que s'obres en garantia que, en realitat, dius, escolta, vull un anàlisi de l'energia i a veure com podem estalviar. Ja no és fer un certificat energètic, que és el que es demana, no? Que està tot arreu penjat, no? El certificat energètic, sinó és fer un estudi de veure com se pot baixar, si es pot baixar. I dius, escolta'm, tenim aquest consum, tindríem que canviar les finestres perquè perdem molta pèrdua calorífica, o el tancament, tindríem que millorar en tema comunitari, tindríem que millorar el tema de l'aïllament, val aquest cost, però tenim també uns finançaments que ens permeten ara, les entitats bancàries, ens permeten un finançament, entre cometes, assequible, i... depèn de l'època de l'any, hi ha subvencions. Actualment no, però està la cosa a punt de caure.
Uh-huh. I, per exemple, si jo vull fer-me aquest estudi, diguéssim, per casa meva, i a més jo li comentava ara aquí al Jordi abans d'entrar, dic, escolta, és que a casa meva és tot elèctric, i clar, jo no sé si és la vitro, si és l'escalfador, el que sigui, podem posar un preu estàndard que em poguessis per tenir una guia, i que la tinguin també els oients. Quan ens costaria posar aquest aparell que, per exemple, durant 2 mesos ens fa aquest estudi del consum que tenim?
No, això, l'aparell en si està al costat voltant d'uns 200, 250, euros, però no es diria que comprar l'aparell.
O sigui, tu fas
si no, es fa l'estudi, es connecta, i això no t'ho sabria dir exactament, però no sé, per 100 euros o 150 euros probablement se pot fer un estudi sense cap problema i molt detallat.
Uh-huh. Eh? I aquí important, perquè això ens pot dir doncs això, si la potència contractada correcte, que tenim és la que realment necessitem, uh-huh. Perquè aquí, segons la potència, sí, també sí. Paguem més o menys.
I llavors, ho veus amb el transcurs del dia i dels mesos, veus la usabilitat que tens tu dels teus electrodomèstics, veus les puntes, realment veus com estàs funcionant amb consum energètic.
El tema dels electrodomèstics també és important, ens ho deien fa unes setmanes des de la OCU, no és tonteria, allò que s'acostuma a dir, que si hem de canviar un electrodomèstic, tinguem molt en compte que sigui un electrodomèstic eficient energèticament.
Totalment,
no?
Totalment. Aquí és quan s'analitza això, és quan realment se veu la quantitat d'energia que es perd d'una forma totalment ineficient.
Clar, per exemple, amb la nevera, que deies, la nevera és l'electrodomèstic que més consumeix, no?, de tots els que tenim a casa.
Les secadores també seria la següent, i els que són la porta oberta o l'aixeta oberta són la vitrocicàmica i el forn.
Clar.
Això són dos aparells que és allò, un cany obert.
De vegades, invertir una miqueta més en aquest electrodomèstic, si és que l'hem de canviar, suposarà al final un estalvi. També,
totalment.
Un altre tema important, Jordi, això que em deies del el certificat d'eficiència energètica. Això, tots els edificis ho tenen, ho hem de fer casa per casa individual? Com funciona això?
El certificat energètic és una obligació que en realitat és per mesurar el consum individual de cada vivenda, de cada edifici, de cada comarca, i en realitat dimensionar a nivell estatal quin és el consum d'energia domèstica, perquè a partir d'allí fer una línia i intentar rebaixar. Val? El tema està en que no es té que consumir més que quan tinguem tabulat tot el consum aquest. I llavors intentar reduir fins al 2020, que hi ha un famós tractat o decret, ara no recordo exactament, que és el 20-20-20, que es té que reduir un 20% l'energia, es té que reduir un 20%, es té que aportar amb un 20% de fonts renovables i reduir les emissions d'un 20% de gasos de l'efecte hivernal, no? Llavors, això és el famós, és un decret de la Unió Europea, i el certificat d'eficiència energètica ve arrel d'això, de mesurar exactament què és el que tenim. Llavors, una vegada tinguem la lletra, en principi es donaran les ajuts suficients com per rebaixar això, ja sigui millorant finestres, millorant aïllaments, millorant calderes, sobretot, acumuladors elèctrics, llavors anar a rebaixar, consumir menys. La factura elèctrica serà cara, i el que tinguin que fer és rebaixar el consum.
Ja, això, una de les primeres coses que m'ha dit el Jordi al començar és dir, a veure, és que la factura baixa gaire més, no podrà baixar, perquè hi ha una part, precisament el consum, és al voltant del què? Del 30-35% del,
sí,
del total que paguem, 30, no?
Sí, un 35% aproximadament. Sí, impostos i fixes.
Clar, no? Realment, d'on podem nosaltres jugar és en aquest 33%
correcte,
de la factura. La resta no hi podem fer res.
No, l'altre és el mercat que es té que dir si es pot baixar o no es pot baixar, però sí.
I això que deia jo al començar, Jordi, que diem que últimament, a més, els mitjans ens hem tornat una mica bojos amb això, per tant, assumeixo la part de culpa que tenim de... Clar, és que el mercat majorista ara, el llum, fregarà els 60 euros, 90 euros. Posa la rentadora allò de 3 a 4 a la matinada, que estem tots ja com a histèrics amb això. Realment això ens ajuda, si tenim en compte aquestes indicacions de l'horari?
Depèn del contracte.
Ah.
Clar, depèn del contracte. Si tens un contracte lliure que tens tarifa horària en funció de lliure, sí, però la majoria de contractes són fixes. Pactes un preu de quilowatt 0,012 o el que correspongui i tens el... o sigui, tant fa...
T'és igual.
Sí. Això depèn del contracte. Si és un contracte lliure, sí. Però la majoria de contractes no, són fixes.
Suposo que vosaltres del col·legi d'aparelladors, arquitectes i enginyers d'edificació us trobeu amb que la majoria de gent no sabem el que tenim contractat.
No. Ara sí, ara comencem a intentar adivinar, a veure exactament de tots els punts i epígrafes que hi ha en una factura elèctrica, que al final suma 100, 200 o 300, veure d'on se pot treure el tema, no? I l'única manera que de moment es pot fer, a banda de negociar el preu amb una companyia o negociar el contracte, és rebaixant el consum que tu necessitis, que és el 35% famós aquest.
Sí, per tant, una de les opcions per intentar veure, no?, d'on gastem més seria, per exemple, aquest sistema que ens deies, no?, aquest fer aquest estudi,
per controlar
una mica, a veure, i a partir d'aquí veiem on som i a veure com podem rebaixar.
Com amb totes les comunitats de veïns que anem, assessorem, ara pràcticament és molt amb el tema d'eficiència tèrmica, de millorar finestres i sobretot millorar aïllaments, perquè ens trobem en construccions d'abans del 1980-1979, que no era obligatori ficar aïllament. Llavors, hi ha una mancança molt forta. Estem ficant a tope la calefacció, però com s'està pujant el preu, ara ens comencem a donar compte que això ja no val. Llavors, tenim que aïllar. Hi ha una màxima, que és el Passive House, que són amb els països, sobretot d'Alemanya, nòrdics, que s'està ficant molt en boca. Aquí és una mica més complicat per el clima que tenim, no?, que és més atemperat. Però és aïllar totalment perquè al cas hi ha un llumí es pugui calefactar, que és possible, però o sigui, és una mica, hi ha una conscienciació social.
Clar, hi ha un tema arquitectònic que a vegades, no?, com a particulars, doncs ja no hi podem fer més. No? La casa que tenim és la que tenim.
Correcte.
A banda d'això, Jordi, alguna recomanació més que ens feu des del col·legi una mica per ajudar-nos a controlar aquesta tercera part de la factura, que és la que està a les nostres mans?
Doncs no. Si nosaltres fiquem a disposició els tècnics que tenim, els mitjans que hi ha molts mitjans per poder fer, es pot fer una valoració econòmica a priori, per dir, mira, es pot fer aquesta inversió i podríem tindre aquest retorn. Evidentment, no és un retorn que surt que es retorni en un any ni en dos anys. Totes aquestes inversions sempre són de 5 a 10 anys de retorn, però, clar, 5 o 10 anys ja tenim la inversió feta i a partir d'allí, si no ho han fet ara a l'any 0, a l'any 5 segur que el tenim que fer.
Però bé, per aquells que, per exemple, ara estic pensant en gent doncs, que o no tingui pis en propietat, per exemple, no? Que no pugui fer aquesta despesa, per exemple, de canviar finestres, no? Doncs important fer una mica aquesta anàlisi de, primer, quin tipus de contracte tenim, no? Que, a més, per altra banda, que es pot canviar de companyia, que aquí, no?
Es pot canviar de distribuïdora, o negociar amb la distribuïdora que hi ha, perquè hi ha moltes tarifes que són les 2.0, etc., i és analitzar cada un el tipus de contracte que té amb la companyia. Les companyies estan molt obertes amb això, la majoria estan totalment obertes i van a millorar el contracte sempre per fidelitzar, evidentment, el client. El preu de quilowatt és el que hi ha al mercat, que ho marca, i llavors una vegada tenim això fet, que això també ho pot fer un tècnic dels nostres, d'assessorar, és mirar quin és el consum que tenim, si cal ficar aquests aparells o no, i veure quin és el tipus d'inversió que es té que fer, i periodificar-ho. O sigui, en un any es pot fer una cosa i els any 3 es pot fer una altra. No?
Per tant, això, mirem quin tipus de contracte tenim, el tema, suposo, dels els comptadors aquests també intel·ligents, no?
Amb els comptadors intel·ligents encara no està obert, però la gràcia de les companyies que han col·locat ja els comptadors intel·ligents que via wifi o via online, ells tenen la mesura directa, és similar amb aquest aparell que et deia. Llavors ells obriran en breu una altra opció que és que tu puguis saber, sí, això és en breu començarà a sortir. L'aparatet aquest que et deia i que es pot ficar, les companyies ho tenen amb els comptadors intel·ligents, podran oferir aquest servei. I els he dit, escolta'm, canviem el contracte per la tipologia de consum que tens tu, seria bo el contracte número 2. Llavors, perquè tens la rentadora, les fiques sempre per la nit, etcètera. Val? En funció del consum.
Doncs és important estudiar això. I una altra cosa que també em comentava el Jordi abans és que això de la potència contractada hem d'estudiar bé, no?, si la que tenim és la que és l'adequada.
Correcte.
Perquè després fer el canvi de menys a més no és fàcil, no ens ho posem fàcil.
No, perquè llavors sempre hi ha una sèrie de penalitzacions i tardes al voltant d'un any per tornar a canviar una altra vegada si et salta el comptador. No, es té que fer amb precaució això, de rebaixar les potències.
Des del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona tenen un web en què els expliquen moltes d'aquestes coses i en els que els poden demanar també assessorament, no?, i més informació. És www.obresamgarantia.com.
Sí, sí, correcte.
Si tenen dubtes, aquí al col·legi, no?, anem a buscar els professionals en la matèria perquè ens aconselleu,
sí,
no?, tant, que sou els que més en sabeu.
Estem per això.
Doncs el Jordi Roig és vocal de la Junta del Col·legi. T'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estona. Torneu quan vulgueu.
Molt bé.
Gràcies.
Vale.
patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, arroba Cope Tarragona.
Yeah, come on, all right, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free.
Novament, és dimarts, els dimarts arriben, sí o sí, vulguin o no, i també cada 15 dies arriba el nostre expert en aplicacions mòbils, el Moisés Castell. Moisés, què tal?
Hola, molt bon dia, Mònica.
Com ho portes, això?
Perfecte.
Avui què tenim, Moisés? Parlem de diners, doncs, parlem de menjar, de què parlem?
Parlem d'una eina també relacionada amb, amb l'inici d'any, amb els propòsits d'inici d'any.
Ah, sí? Ah, vinga, sí, doncs.
Per escoltar música.
Ah, bé, molt bé.
I això va relacionat amb l'esport.
Sí, i la veritat és que sí.
I no hi ha res com, i també per deixar sitio en el mòbil, espacio en el mòbil para las aplicaciones que traemos aquí desde la cadena COPE, sí. No hi ha res com escoltar música online, no? I hi ha diferents aplicacions, i avui parlarem d'una que és molt coneguda, però profunditzarem en el tema amb dades que potser els oients no saben, que és Spotify.
Ah, sí? Molt, molt coneguda.
I tant, i tant. El va que... començar el web, l'únic que funciona molt millor a l'aplicació per la mobilitat, no?
Ah, sí?
Hi ha més usuaris que la fan servir en mobile, pues, tenim que incloure, pues, tota la gent que ja directament ja no fa servir els ordinadors, més pues, jo, esports, mobilitat, fins i tot els cotxes. Ja sí. Arriben, connecten el seu dispositiu al cotxe i ja van escoltant.
Uh-huh. El que no sé, perquè he dit que no en sóc usuària, per tant, avui m'il·lustraràs, avui m'aprendràs, continua havent una versió free, diguéssim, gratuïta i una de pagament, o és tot de pagament ara ja?
No, encara està la free.
Sí?
Òbviament, pues, tot projecte digital amb la seva versió gratuïta sempre té que tenir un model de negoci paral·lel, no? I en aquest i segueix el mateix, amb una sèrie de limitacions, la principal que té publicitat, no? Com la de recetes navideñes que vam parlar, era completament gratuïta, però amb publicitat.
Molt bé.
I però estan fent cada vegada uns paquets, a mi curiosament han tret un de plans familiars. Tens fins a 5 comptes d'usuaris per 14,99 al mes, no? I la tarifa d'un usuari únicament era al voltant dels 10 euros, no 9,99. Mm-hmm. Bé, el paquet no és només te limiten el tema de publicitari, sinó algo bastant important, i avui dia encara més, que la versió free tens la necessitat d'estar connectat a internet.
Va, o sigui, amb les dades del mòbil
anem,
no ens
aquí
val,
anem.
Eh?
Aquí anem. Doncs si ets un usuari diari, no?, de Spotify, potser no arribes a final de mes amb els megues contractats. Amb la versió premium, això ja no passa. Pots escoltar la música en local. Mm-hmm. Fas un backup, una descàrrega d'aquesta música.
Que listos.
I tant, i tant.
Que listos.
Doncs bé, doncs parlant, profunditzant una miqueta tècnicament en Spotify, és una aplicació disponible a tota mena de plataforma, que sempre hem parlat que les principals plataformes, doncs, iOS i Android. Doncs no, Spotify està en Symbian, que és de l'antic...
Que sí, què és això? Això,
dels Nokia, en Windows Phone, i per plataformes d'ordinadors, com pot ser per a Mac, com pot ser en plataforma Linux, bé, tot un ventall de... I BlackBerry, la famosa BlackBerry que ja oblidada.
Encara existeix.
I tant, i tant. En qualsevol plataforma. La veritat que és un gegant. De fet, actualment hi ha més de 75 milions d'usuaris actius, que se dice pronto. I bé, parlant una miqueta de l'empresa, és una empresa sueca que té la seu principal a Estocolm, però és que ha fins i tot arribat al punt de signar acords amb discogràfiques, com pot ser la Universal Music, Sony BMG, Hollywood Records, ja té un lloc bastant important en el món musical.
Clar, és que al final Spotify ja ha contribuït, no?, a canviar la manera en la que consumim música, no?
I tant.
No? I iTunes, no? Estic pensant també en els iTunes, etc. Ara ja vas a demanda, no? Una mica com la ràdio, no?, que també a vegades s'escolta més a demanda a través dels podcasts. Per cert, que ja saben que el nostre Twitter, @elmatitarragona, poden trobar tots els podcasts del programa i el web de COPE també, eh? Emissora Tarragona Reus, allò ho poden tornar a escoltar tot quan vulguin, perquè igual dius de 12 a 2 no em va bé, va millor a les 4 de la tarda, doncs ho escoltes
allà. O potser vas conduint i amb un nom d'una aplicació que diu, ai, quina era l'aplicació aquesta que vam parlar?
No, passa res, pot recuperar. Però és veritat que Spotify, bé, que de fet moltes, tu deies ara, discogràfiques, no?, i cantants ho fan servir com a plataforma per estrenar de vegades, sí, no?, novetats.
I està bé l'exemple de iTunes. De fet, la gent no confiava en Steve Jobs, quan va,
sí, sí,
tenia aquesta idea de fer, vamos a vender las canciones por unitàries, no?, per cada una, no?, un precio muy reducido. La gran majoria no va confiar en això, i ara mateix, al final, fer-se d'un àlbum, malauradament, no t'agraden totes les cançons i diferents, i a més, com hi ha tants artistes, tanta varietat musical, pues, està molt bé que cadascú es pugui fer la seva llista de reproducció agafant una cançó de cada, pues, bueno. I fins i tot, jo que escucho bastantes géneros, i vaig canviant, o segons la finalitat, o estado anímico, no?, que tinguis
exacte
en aquell moment.
No, el que tu deies, no?, me'n vaig a córrer, doncs necessites un tipus de música, no? No et posaràs de cop, bueno, hi haurà gent que sí, que es posarà Tchaikovsky, i diu, però que necessites de vegades, o faig neteja de casa. Necessites una mica de moviment,
moviment,
no?
Moviment. O si vols relaxar, un altre tipus de música.
Exacte.
Doncs aquestes tasques amb Spotify, la veritat que les té bastant bé. Pots fer una cerca per artista, per àlbum, o fins i tot, molt interessant, per llistes de reproducció que creen els propis usuaris. Això està molt bé.
Està molt bé.
Això està molt, molt bé.
Sí, que podem buscar, però de qualsevol usuari del món...
Música para cocinar, música para correr.
Ah,
sí, sí,
molt
ja
bé, i són públiques.
I tant, la gent fa la seva tria i pues, li pot servir. I, de fet, tu, partint d'altres llistes, pots fer la teva pròpia.
Clar,
mira, pues, de
sí,
tres llistes que he cogido de running, o sea, per salir a correr, faig la meva pròpia.
Ah, exacte, o sigui, segur que n'hi ha ja de fetes de grans hits dels 80, dels 90, yes, no? I ja tens allà, mira, si tens un dia un sopar, ja tens el fil musical, no? Yes, preparat.
I, de fet, tenim que destacar també de Spotify, com ha passat en altres plataformes, que tu pots pujar les teves cançons. És a dir, si ens situem fa unes dècades, fan 20 anys, per exemple, un jove artista o un cantautor era molt difícil donar-se a conèixer. I no és una tasca, una labor que gràcies a Spotify, sinó també a YouTube, no? I ha aconseguit això, que gent des de casa es pugui gravar ell mateix molt rudimentàriament, pujar-ho a internet i que li pugui escoltar tot el món, no?
Uh-huh.
Sí que és veritat, però tenen aquestes limitacions, tenen que... perquè hi ha tanta, pues bueno, tanta varietat, no? Com està a l'alcance de tots, pues és la contrapartida, no? Però aleshores és molt curiós perquè la gent ja comença a invertir temps en màrqueting digital, no se basen només a lo dejo todo en manos de la discogràfica, sinó ells mateixos pues, són un Juan Palomo, no? No només en la producció de la música, sinó en la promoció de les seves cançons.
Exacte.
I en el cas de Spotify funciona així. Tu pots buscar per artista i no pensem que només tenim els artistes pues, més coneguts, per los top, no?
Clar.
De tot el món de cantautors, no? I precisament porto un exemple d'un jove cantautor que es diu Israel Duran, que
sí,
va començar fa uns anys, i gràcies a aquestes plataformes s'ha donat a conèixer. Ell, bueno, és un crac, s'ho fa tot, fa des de la... pues, escriure les lletres, les canta, la realització, fins i tot el videoclip a la plataforma YouTube, com deien abans. Abans per moure un videoclip, pues, com no té en alguna cadena de televisió, te lo cogiesen i demás, estaves...
estaves venut, sí,
venut,
sí, sí,
venut.
I tant.
Doncs té ja un... el seu... està tot present a totes les xarxes socials, Facebook, Twitter, diversos, i també pues, té els seus àlbums a Spotify.
L'escoltem una mica?
Va, i tant.
Israel Duran, eh? Això es diu Estamos siendo...
de Barcelona.
Transportados.
Ah, així és.
Bé, escoltem.
Los patrones de conducta no conducen a nada. Debo ascender a los montes del saber en busca de respuestas que mantengan a mi alma despierta. Debo descender a las ruinas de mi ser en busca del polvo que un día creó las tormentas. La vida es un abrazo.
Llavors, l'Israel, durant aquest cas, ell composa la cançó i la puja a Spotify. La poden pujar de manera gratuïta o Spotify cobra d'alguna manera els autors?
El contingut és que ja hem parlat moltes vegades d'aquest tipus de plataformes que es nutreix d'aquest contingut. Imagina't quan va començar. Pues quan va començar a proposar aquesta idea, pues tendria que pagar pues derechos, a la ràdio passa el mateix,
sí,
no?
Sí, sí, nosaltres les cançons que s'emeten es paguen drets cada cop que s'emeten. Efectivament,
jo penso que això està a l'ordre del dia en totes les plataformes que es nutreixen d'aquest contingut dels propis usuaris. I en aquest cas, pues igual que YouTube, pues tot el contingut que hi ha és pujat pels usuaris de forma gratuïta. Sí que hi han sempre hi han pues per destacar tu contenido, sempre hi han altres models, no? Altres serveis, podríem dir, que pots contractar lliurement. Precisament aquesta cançó de l'Israel Durán és sobre està basada precisament en l'esforç de la vida, no? I penso que pega bastant com a representar, no?
Sí, i tant. Llavors, l'Israel, en aquest cas, escolta, el podríem haver trucat, no? Un dia el truquem.
I tant, que ens expliqui, una entrevista i sobretot a les seves carns.
No? Que ens expliqui com és la seva experiència amb Spotify, per exemple, no? Ell puja la cançó, al final el que vols aconseguir amb això, el posem a ell com a exemple, és que corri la veu, no? Així que la cançó s'escolti, no? Que qui sap qui et pot estar escoltant a l'altra banda o en una llista de reproducció de cop apareix la teva cançó,
tant,
no? Perquè allà és lliure el contingut.
Així és, sí, i tant. I precisament aquesta cançó té un videoclip, pues, no mateix. Tu potser estàs navegant a això del... Jo doy muchos saltos de vida a vídeo. Siguiente vídeo, vídeo sugerido. I potser casualment arribes a descobreixes un artista, com pot ser el cas d'Israel Duran, que t'agrada i de mica en mica, pues, vull escuchar més sobre este artista i el passes al mix, però una mica la viralitat que sempre hem parlat d'internet, no?
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs alguna cosa més que hàgim de saber sobre Spotify, així
no,
important.
No, penso que...
Jo tinc un dubte. No sé si ho sabràs ara quan t'agafo aquí en un renuncio, però quin preu té fer-te, per exemple, usuari premium?
Ho hem parlat abans, el 9,99.
Ah, 9,99,
sí,
vale.
Però tenim el pack familiar que hem dit abans de 14,99.
Sí. Perdona, és veritat, és veritat.
Aquest Nadal, ara arribem tard, però hi havia una oferta aquest Nadal de Premium per 0,99, per aprovar-lo. Però podem esperar que sempre fan promocions.
Vale. O sigui, com a màxim 10, tu creus que estan ben invertits, no? Aquests
sí,
10,
tant,
15 euros, no? Està
sí.
Bé.
Jo agraeixo, parlo de la meva experiència personal, agraeixo els espais publicitaris sempre, també, sí. Perquè si no passa corrents és moment per a... descansar de cada cançó.
Doncs és una bona opció perquè, a més, recordem, no?, la importància també d'escoltar música i veure pel·lícules, doncs, de manera legal, que al final és que aquesta... No? De vegades no donem valor a la feina, per exemple, en aquest cas, posàvem aquesta cançó de l'Israel Durán, no?, la feina que hi ha darrere d'això, o el que hi ha darrere una pel·lícula, no? I això de...
Sí, té un transform més gran, no?, i que puguem mantenir, no?, col·laborar i mantenir aquestes plataformes on el contingut pues, arriba d'aquesta forma.
D'aquesta manera. Molt bé, doncs Spotify aquesta setmana. Gràcies, Moisés, que vagi
Monica,
molt bé. Ens veiem d'aquí 15 dies. Acabo amb la seva música, no? Amb l'Israel.
Sí, tant, perfecte.
En busca del polvo que un día creo las tormentas. La vida es un abrazo.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Minuts que passen de la una, continuem aquí en directe al migdia COPE Tarragona. Ruth, és moment de posar música per aquesta recta final de programa i et deixo el micro perquè et veig molt ben acompanyada.
Sí,
o sigui,
sí,
cosa teva.
Molt ben acompanyada, és que em fa una il·lusió especial tenir aquí el nostre convidat. Ens llancem al buit, podem dir, la línia màgica existeix i ell l'ha trobat, jo crec que sí, em mira amb aquests ulls, però sí, l'ha trobat. Ha hagut de marxar de casa, en part, però hi torna amb valentí, torna ple d'erosidad, podríem dir, i és Miquel Vilella i arriba per presentar-nos l'èpica del seu nou treball, la línia màgica. Bon dia, Miquel.
Bon dia,
Rosa. Estic bé, m'ha encantat, jo li deia abans d'entrar i li torno a repetir. M'encanta aquest canvi de sonoritat que fas.
M'estic posant vermell. Moltes
jo
gràcies.
També. Gràcies. Bé, sempre és un regal disfrutar de tu, més si ho fem estudi, amb tu ben apropet. Ens agrada tenir-te, a l'igual que la teva música, una exquisidesa que no parem mai d'escoltar i és el que estem fent amb la Línia Màgica, el teu darrer disc, des del passat 10 de febrer, que era la data de publicació, ja no parem, l'hem posat i no parem de sintonitzar.
A partir del 10 de febrer, tal com m'ho plantejo jo, surt el disc i com dic, comença l'aventura, no? És a dir, la idea és publicar música i que la música generi experiències, no? I tot just aquestes experiències han començat i una de les primeres és aquí i no podria estar més encantat.
Uh-huh. Quina és la teva línia?
La meva línia? Bueno, més que la meva, la línia que he vist, eh? És a dir, la idea de la línia màgica va sorgir del visionat d'un documental d'alpinisme, que bàsicament va de l'escalada del K2 a través d'una ruta que es diu la Magic Line, que és molt complicada, etc. No? I la forma d'escalar la Magic Line, la línia màgica, és molt similar a la d'un setge medieval, no? És a dir, la muntanya la vas conquerint poc a poc, vas pujant, tornes a baixar, puges una miqueta més, tornes a baixar. I em va venir l'analogia, no?, del que seria l'amor romàntic, no? Vas, en el procés de seducció sempre vas avançant una mica. Fins que arriba un punt on has de decidir si et llences al buit o no, no? I d'aquí va sortir la línia màgica.
Sí, sí, perquè l'amor també és això, no? És una proesa, com tu dius, no? Tramesa, en aquest cas, en el teu treball, que has volgut deixar aquesta petjada.
És l'amor com a proesa. M'encanta com ho planteges. Sí, sí, sí. L'amor com a proesa fa magnífic. El disc anterior parlava dels personatges de les cançons, això ho vam comentar, em sembla, era un context de crisi emocional, de crisi econòmica, com no podria ser d'altra manera, també de crisis migratòries, és a dir, gent que s'ha de desplaçar i els paràmetres li canvien. Com s'adapta amb això? Com s'adapta amb això? D'això anava el disc anterior. Llavors, com vaig plantejar de fer aquest disc, vaig dir, a veure, l'amor apareix en els moments de màxima crisi com a element, inclòs l'amor romàntic, però no únicament l'amor romàntic, com a element, com a motor que fa que els engranatges socials girin, no? És a dir, la gent s'acaba casant, acaben tenint fills, encara que sembli impossible a nivell econòmic, a nivell social, etc., no? Continua passant. L'amor com a proesa. Sí, d'això el meu disc.
Per tu què és l'amor, ara que et tenim aquí?
Puc fer servir el tòpic? Molt bé, t'agraeixo la pregunta. Home, és una pregunta complicada de respondre, no? Perquè, a veure, mira, l'amor per mi és un dret. És un dret. I el disc també va d'això. Hi ha vegades que hi ha persones que ho tenen més fàcil per estimar, però hi ha vegades que hi ha persones que ho tenen tan difícil que sembla que no hi tinguin dret. I hi ha diverses cançons d'aquest disc que reivindiquen el dret a estimar i a ser estimat.
Anem al rerefons d'aquest disc, d'aquest amor que tu planteges, perquè no t'atures i ho has vingut fent des de sempre, no? Però des d'abans de publicar, des d'abans d'aquesta data, des d'abans del 10, des d'aquell moment que mantens una conversa amb la Cristina. Ara ens diràs qui és la Cristina, però sí, la passada primavera, i li deixes una claredat, perquè si tens alguna cosa és que ets clar i sempre estàs, sempre... Jo crec que t'adaptes molt bé, però sempre posant la teva. És un disc d'elles que parla sobre l'amor i les seves circumstàncies, sense pal·liatius, i és aquí, no?, és aquest punt de partida, i és aquí, doncs, com comences tu a emprendre, no?, un camí comú amb la Cristina i amb tots nosaltres.
Sí, el tema va anar d'un concert que vaig fer l'any passat, crec, al Foyer del Liceu, a Barcelona, i l'organitzava la productora de la Cristina, no? De la Cristina Torres, Ten Productions. El concert va anar prou bé, bueno, suposo, perquè vam parlar i va agafar el meu manejament. I llavors, quan vam parlar del següent pas i del següent disc, clar, jo li vaig plantejar una cosa que per mi és... Bueno, per mi, i suposo que per als aficionats a la música. La música que ens agrada són les cançons, però quan ens agrada la cançó ens agrada saber la història que ha gestat la cançó, no? És a dir, la música i la història que ha provocat la música. I parlant amb la Cristina, vam dir, vale, jo vull fer un disc que serà més o menys així, amb aquestes premisses de l'amor que et deia, les lletres aniran per aquí, les melodies aniran per allà, però també va arribar el moment de definir com faríem el disc, quina és la història que tindria el disc. I va ser quan, amb aquesta conversa, que la Cristina i jo vam arribar a l'acord de dir, doncs mira, farem una discogràfica i traurem aquest segell i així tindrem més control d'aquesta història, no? Perquè, insisteixo, per mi és tan important la solidesa de la música com la solidesa de l'experiència, del relat del disc.
Uh-huh. Aquesta experiència t'ha donat perspectiva.
És que, clar, sí, el que planteges és superinteressant, perquè hi ha un joc una miqueta esquizofrènic en el punt de fer un disc. És a dir, uh-huh, has de baixar, per entendre's, el fang, perquè estàs creant unes entranyes, no és una cosa neta, però alhora necessites una perspectiva, no? I llavors, al final, hi ha una contradicció constant. És a dir, ara parlo del procés de composició d'una cançó, és a dir, tu has d'estar en primera fila, però alhora has de ser capaç de tenir la perspectiva d'un tercer. Per tant, aquí es produeix un joc intel·lectual que a vegades és més afortunat i a vegades on arriba un pot, però bueno, no, això és quasi més una cosa tècnica. Sí.
Uh-huh. Aquí has donat amb la fortuna, eh? El que has fet, si més no, és fer un canvi, un gir, en la teva sonoritat.
Sí.
Perquè no reconeixem el Miquel Vilella, sí, estàs en tot, però és diferent. Fins i tot, no sé, tenim uns sons fins i tot discotequers.
Sí.
Jo m'he anat, no sé, si em permets dir-t'ho, però jo m'ho he imaginat.
Sí, és així mateix. Quan vaig acabar el disc, bueno, quan el disc anterior va acabar el seu recorregut, de concerts, etc, clar, és molt important per mi ser conscient del que fa un amb la música, i suposo que amb tota la vida. Però el disc anterior tenia una producció... A veure, la premissa inicial és que a mi m'agrada agradar. És a dir, l'objectiu final és que la música agradi. Eh? És a dir, primer això. Ara hi ha diferents formes d'agradar. La forma de degradar del disc anterior era... Aquest disc no té una escolta fàcil, però si tu li prestes atenció, al final, amb lligueta de sort, tens una recompensa, no? És gratificant. Ara això sí, reclamava l'atenció de l'oient. Aquest cop el que volia fer era un híbrid. Volia una sonoritat que no fos tan exigent amb l'orella, però alhora que el pes específic no perdre'l. Perquè per mi la premissa és que la música duri en el temps. És a dir, per mi l'èxit és que les cançons d'aquí 2 anys siguin rellevants. 2, 20. I llavors vaig plantejar això, no? És a dir, bueno, anem a fer un disc que l'accés a nivell auditiu, és a dir, el so, la textura del so, la composició, sigui una miqueta més brillant. I em va semblar interessant, i és el que he fet.
Uh-huh. T'has arriscat, perquè tu deies ara, bé, s'ha d'arriscar, s'ha de ser valent, però sobretot en aquesta línia màgica també hi copsem un terme, que és el pop. Mm.
Clar, quan comences a dissenyar les històries, el so és l'abric de la història, no? Sonarà aquesta poesia barata, però és una forma de mirar-s'ho. És a dir, el so com a abric dels personatges, i si els personatges estan en un context d'amor, però com deia abans, eh? Uh-huh. D'amor amb totes les seves vessants, el pop a mi em permetia una textura tant amb els arranjaments de corda, amb els arranjaments de teclat, de guitarres, i també és un repte fer un disc de pop més pur.
Uh-huh. Anem a la trobada de les 11 cançons, que aquí sí, en les que ens deixes un exercici. I és que cada cançó conté una història sobre l'amor, sobretot, però totes diferents, perquè les escoltem i les interioritzem a la nostra manera.
Clar, la proposta de la narrativa del disc, el disc anterior era molt més acotada, és a dir, la història era la que era. Aquest he procurat deixar portes obertes, si no a la interpretació, sí a l'ubicació. És a dir, hi ha cançons on hi ha un personatge obsessionat amb una persona que l'ha deixat. Aquesta obsessió s'interpreta, cada persona l'interpreta diferent, perquè les obsessions que tenim tots, és a dir, el concepte d'obsessió és el mateix per tothom, però es tradueix en una experiència diferent. Per tant, t'agraeixo el comentari, perquè és un dels objectius, que la visualització de les cançons fos particular.
Cadascú. Vols que en fem un repàs? Escoltàvem a l'inici La línia màgica,
sí. Però
en tenim més: Aixopluc, Campaners de mitjanit, La roca negra, Els amants salvatges, Què fem amb la canalla,
sí.
L'orgull i el perdó, Carrer Montmany, que té relació amb aquest inici que comentàvem amb la Cristina, que és allà al carrer on li dones la mà i dius hem de fer aquest hem dit m'estàs transformant i el retorn del falsari, m'he deixat una perquè sí, és el teu nou single i ara l'escoltarem, que és Tot meu. És molt fàcil, amb el Miquel Vilella fer aquesta entrevista. S'ha de dir que aquest nou single que tens, Tot meu, és un tren, dius tu. Són expectatives i és un caure de morros a terra. Per què?
Perquè tornem al que dèiem, no? La possessió, és a dir, en l'acte d'estimar hi ha un punt de possessió, no? És a dir, jo sóc teu i tu ets meu, per tant, aquí hi ha un... I la possessió, en pic l'assoleixes, acostumes a oblidar el valor que té, no? I bàsicament la cançó va del record d'un amor i de recordar, tot i que estiguin present, no? És en passat, és a dir, com era jo quan eres tot meu.
Sal que sí, et trobes en plena promoció del disc. Mm-hmm. Hem de fer un canvi, un gir, però és que ho hem de dir, arribes des de Madrid, sí. T'hem escoltat a Ràdio Nacional, a més hi ha molts mitjans que publiquen ja les teves lletres i les seves històries, perquè cadascú ho explica d'una manera diferent, això també és bonic, no?
Per mi és de com abans dèiem, no? Comença l'aventura, si no hi ha experiències, vaya aventura més patètica, no? I molt personalment, el fet de que el disc vagi rebent diferents interpretacions, per mi és una riquesa que valoro moltíssim. És magnífic. Sí.
De fet, hi ha persones que ja l'han pogut escoltar en directe amb tu a Sevilla. Et van tenir a l'octubre al Festival Monkey Quick i allà hi vas deixar. Suposo que és una primera presa de contacte i molt bona.
Vam fer una... Amb l'espectacle de l'anterior disc, com això va agafar una miqueta a cavall entre... la sortida del disc i els últims concerts de l'anterior, vam introduir quatre cançons al repertori i van funcionar molt bé, amb la qual tenim moltes ganes d'engegar amb els concerts.
Concerts, dates tancades?
Dates quasi tancades. Jo crec que en un parell de setmanes ja podrem anunciar cap on van els tiros.
Bé, tens molts concerts per endavant. Hi ha alguna cosa? Perquè et tindrem, suposo, aquí també, no? Amb el Sotenberg, per aquí. T'acompanyen ells,
sí,
no?
Sí. Continuarem, va ser molt satisfactori, sobretot el que deia l'evolució dels directes de l'anterior disc va ser molt positiva i no pensem parar.
No t'aturés, volem tenir més vegades aquí, m'ha fet molt cura el temps amb tu.
A mi també, mira, no m'aturaré ni que sigui per tornar a venir.
Doncs et volem aquí, i a més és que els reusencs estan en plena forma, ho he de reivindicar, eh?
Clar, aquí ja li surt la ganxeta, saps? Ah, clar, és que la deixo sola una estona i ja li surt, ja es compra cap a casa.
I ja em dona el toc de... Bé, gràcies, Miquel, per fer possible aquest retrobament.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Però m'il·lusiono resignada.
Menys de 3 minuts i arribarem al punt de les dues. Nosaltres posem el punt i final avui amb la música del Miquel Vilella. Tornarem demà puntualment a les 12:20. El recordo que d'aquí una estoneta, tant al web de COPE com al nostre compte de Twitter, @COPETarragona, podran recuperar el programa sense d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més.
Canalla, abraço les excuses, aguanto les mirades.